Bon dia, avui és dissabte 17 de febrer i ja passen 6 minuts de les 12 del matí. Comencem la 22a edició de l'Inquiets.
Benvinguts a l'Inquiets.
Una setmana més comencem l'Inquiets, aquest programa per fer-nos pensar i també aprendre coses que a nosaltres ens interessen i que avui també us explicarem a la sintonia de l'Espluga FM Ràdio. Us estarem acompanyant fins la una del migdia d'aquest dissabte 17 de febrer o si ens escolteu en dilluns en la reemissió, doncs avui és 19 de febrer. Per començar, com sempre, volem ser agraïts i avui la menció és per l'equip del Museu de la Vida Rural, perquè aquest divendres han inaugurat una exposició de Dust Bowl, Quan la natura es revela, i avui volem agrair la capacitat de fer pensar la gent i de crear, de despertar l'esperit crític mitjançant, doncs, per exemple, una exposició. Així comencem aquest Inquiets, perquè ens agrada ser agraïts i, com sempre, també us agraïm la vostra presència, que ens escolteu un dissabte més. Us imagineu milions de persones fugint de casa seva per motius ambientals? Sequeres o la pujada del nivell del mar en poden ser dos clars exemples. Doncs aquesta és la perspectiva. Els refugiats climàtics és una problemàtica ja actual i un clar repte de futur. Ara, el Museu de la Vida Rural recull doncs, un episodi de les tempestes de pols dels anys 30 als Estats Units, al període del Dust Bowl, per fer-nos plantejar quina ha de ser la nostra relació amb la natura i, per tant, la nostra forma de viure. Per frenar el canvi climàtic, és evident que ens cal una reacció col·lectiva, però no podem omplir-nos d'excuses per no fer res. No podem dir que no volem reciclar perquè doncs, hi haurà empreses que no faran bé la seva part o que doncs, ens estalviem anar amb un vehicle de motor perquè els avions contaminen més que nosaltres. Per canviar el món, primer hem de canviar nosaltres i per frenar aquesta perspectiva dels refugiats climàtics, doncs també ens hem de plantejar què volem fer i quina ha de ser la nostra relació amb la naturalesa.
Repàs dels continguts.
Aquest dissabte 17 de febrer el que farem en primer lloc és parlar amb en Toni Morlans, que doncs és un esplugui, però que a més és bomber i aquest cap de setmana, aquesta setmana, volíem dir, va fer un taller de primers auxilis a l'Institut Joan Amigó i li hem demanat que ens expliqui una miqueta quins són els consells que ell mateix va plantejar a l'alumnat per des d'aquí a l'emissora doncs també poder fer unes quantes recomanacions. Avui també parlarem de nutrició amb l'Helena Vidal i l'Hermínia Martí, una nova conversa sobre com millorar la nostra salut a partir de l'alimentació i les bones conductes. I seguirem endavant en aquest programa d'avui i el que farem és endinsar-nos una miqueta en aquesta exposició de Dust Bowl, Quan la natura es revela, que ahir va obrir les seves portes al Museu de la Vida Rural. Amb la Laura Poblet, una setmana més, coneixerem un establiment, un comerç. Avui visitarem Cal Pagès.
Empàtics, enèrgics, entusiastes, curiosos, divertits. A l'Espluga FM Ràdio som inquiets.
Maria, no et posem pressa, tenim tot el temps del món, però ja governa la banca, el taulell on som. No respons al telèfon des que te'n vas anar. Ja no tinc a qui resar-li ni dur flors a l'altar. Els pols es desgelen, la guerra un videojoc, la ignorància ho pot tot, diu let's rock and roll. Permetem que escrigui egoista de mi aquesta pregària que et porti aquí, diu salva'm. Acull els teus braços, només sóc per tu, baby. Acull els teus braços, només sóc per tu. Maria, deslliure'ns de la serp de mil caps, de l'oferta i la demanda, de tant temps tan vals. T'he escrit un poema de 10 cèntims només, el que valen les muses en aquest temps de gratis o res. Però no ens abandonis a la nostra sort. El llop campa lliure i el pastor ha mort. Qui sap si els meus amics i jo podríem dar-te un cop de mà amb el motor del cotxe, intentar-lo arrencar, però salva'm.
Aquest dijous els alumnes de tercer d'ESO de l'Institut Joan Amigó de l'Espluga de Francolí van participar en una xerrada de prevenció, seguretat i primers auxilis que organitza l'Oficina Jove del Consell Comarcal de la Conca de Barberà, i de fet ja fa 15 anys que es fa als alumnes dels instituts de la comarca. I avui, per parlar-ne aquí a l'Inquets, hem convidat el Toni Morlans, que és caporal del Parc de Bombers de Valls, Esplugui, que també ha col·laborat amb l'Espluga FM Ràdio en alguns espais, i a més, doncs va ser l'encarregat de fer aquesta xerrada aquest dijous. Toni, molt bon dia.
Hola, bon dia.
T'hem convidat per això. D'una banda, perquè ens expliquis què és el que vau fer amb els alumnes de tercer, i després perquè també volem conèixer una miqueta aquestes directrius bàsiques de la prevenció d'accidents.
Doncs mira, el format de la pràctica és una mica de xerrada pràctica, que dura més o menys una hora i mitja, dues hores, depèn de l'horari que tinguem. I bàsicament hi ha una primera part teòrica, no?, que parlem una mica de l'abordatge de qualsevol incident que es puguin trobar, i després fem unes pràctiques doncs, de reanimació cardiopulmonar i de posició lateral de seguretat, que acaben sent unes petites pautes molt bàsiques d'alguna cosa que poden fer, que no és difícil d'aprendre i que és una cosa que pot salvar moltes vides, no? Mm.
Els alumnes no sé com s'ho prenen. Si fa 15 anys que es repeteix, deu ser que les valoracions són bones, no?
Sí, l'Oficina Jove fa una enquesta i sempre ha sortit molt positiva. És una classe de que els mestres sempre diuen «Ostres, estan molt callats, estan molt atents», no? Suposo que és una cosa que els interessa, perquè amb un format de molt poc espai de temps poden aprendre moltes coses que els serveixen molt per la vida quotidiana, no? No només per la família, sinó per quan puguin trobar-se qualsevol cosa. Mm.
Clar, nosaltres en veure-ho també a les xarxes socials que s'havia fet aquesta xerrada, vam creure que també era interessant portar-ho a la ràdio. Llavors, el que volíem fer avui és aquests consells que van arribar als alumnes de tercer d'ESO aquest dijous. No sé si podríem ser capaços de fer-ho arribar als oients avui.
Sí, bueno, podem fer una mica de pinzellada, com a mínim per canviar una mica el concepte de que quan hi ha algú accidentat, el primer que s'ha de fer és anar allà a veure què passa, no? Malauradament, no arriba tota la informació a tota la població en general, i el que passa és això, no? És que és una cosa tan sobrevinguda i que és tan nova per tothom que el que vas a fer allà és a fer, maldit el xafarder, o sigui, vas allà a intentar ajudar, però clar, estàs molt limitat perquè primer no has fet uns passos que després els trobaràs a faltar, no?
Clar, això no ho hem de fer.
No.
Llavors, què és el que hem de fer en cas, suposem, que ens trobem un accident? No?
Mira, tal com els expliquem als alumnes, perquè se'n puguin recordar, no?, com a regla mnemotècnica d'aquestes, el que fem és que abans de fer, s'ha de fer un pas, no? Podem dir un pas enrere, un pas al costat...
Això que està de moda.
Això que està de moda. Més que un pas endavant, que és el que fem sempre, no?, que és anar cap endavant i anar a la feina, no? Pues fer un pas, i aquest pas no, és l'acrònim de protegir, alertar i socórrer, no? Clar, la primera part, que seria protegir, és molt important de cara a un accident, o sigui, ha passat alguna cosa, perquè hi ha hagut alguna cosa sobrevinguda que la víctima no s'esperava, que per algú ha sigut, no? Mm-hmm. Per tant, és molt important protegir i avaluar aquesta escena, no? Tant si és un accident de trànsit, com si és un atropellament, com si és qualsevol sinistre que et pugui passar, una riuada, una allau, o el que sigui, no? Primer de tot és avaluar l'escena amb sang freda, no? O sigui, abans d'anar corrent cap allà a veure què passa, doncs primer parar un moment a veure què és el que ha passat, analitzar rapidíssimament, això els professionals ho fem en segons, però clar, la gent li pot costar més, vull dir, a vegades val la pena estar 30 segons parat a veure què ha passat, que, no, que la víctima li anirà molt millor després, no? Això, doncs, ni que sang freda, què és el que ha passat? Hem de protegir l'escena. Si han atropellat amb algú, representa que està en una carretera, per exemple, no? O en un carrer que passen cotxes. Clar, si tu vas directament a socórrer la víctima, per allà segueixen passant cotxes. Clar. Si ningú para el trànsit, pot ser que hi hagi un sobreaccident i que tu acabis sent una víctima. Diu, sí que el cotxe estarà parat, però és que de l'altra banda també en poden venir. O algú que estigui distret, avui en dia que està tan de moda mirar el mòbil mentre estàs conduint, estàs distret i pots xocar amb un cotxe que et pensis que està parat allà perquè està al pas de vianants i seguirà tirant, no? I tot això pot provocar un sobreaccident. Per tant, és molt important, doncs, això, no? Protegir-nos nosaltres primer. Per tant, si està en una zona que nosaltres podem córrer perill, doncs és treure'l de la zona si podem i si no, doncs, bueno... fer que no hi hagi més víctimes allà en aquella zona, o per al trànsit, per exemple, no? I a partir d'aquí, quan ens hem protegit nosaltres mateixos, que al cap i a la fi som els rescatadors i som els que, si nosaltres ens passa algú tindrà més feina, perquè ja serem més víctimes, quan ens hagin protegit nosaltres hem de protegir la víctima. Lògicament és el nostre objectiu, i protegir-la, doncs, protegir-la del fred, en el cas de que faci fred, per exemple, protegir-la d'aquest sobreaccident que dèiem, no? O sigui, quan ens hem protegit nosaltres i ja estem actuant, d'aquesta manera protegim una mica l'escena en general, no?
En cap cas estem parlant de tocar la pròpia víctima, moure-la...
No, de moment no, de moment estem en una fase inicial que és protegir, que és protegir-nos a nosaltres i protegir la víctima, d'acord? O sigui, és una fase molt embrionària del que és l'atenció a la víctima, que és molt ràpida, o sigui, de fet, si només que vegi un atropellament i hi hagi dues o tres persones al carrer, de seguida poden parar el trànsit a banda i banda i ja pots anar a fer el següent pas, no? Vull dir que és una cosa... que és ràpida, tot i que sigui, sembla que sigui molt desenvolupada, és perquè tens moltes coses a tenir en compte, però que normalment es fa de manera ràpida. Clar, si nosaltres ens posem a socórrer la víctima directament després de protegir, el que passarà és que aniran passant les hores i allà no vindrà ningú dels professionals de l'emergència. Per tant, el segon pas, després d'haver-nos protegit a la víctima i a nosaltres, sobretot, és alertar, no? És fer una trucada al 112, que és el nombre integral d'emergències, que amb aquesta trucada ja es posen alerta doncs, tots els mitjans, en funció del que tu diguis, que fan falta. Doncs amb un atropellament com aquest cas que estàvem fent, doncs es posaria directament en coneixement del SEM, dels Mossos i dels bombers. I aquests tres equips d'emergència són els que vindrien a ajudar-te a socórrer, no?
A l'hora de fer la trucada, entenc que tranquils, informació bàsica i essencial.
Ah, exacte. O sigui, la trucada al 112 pot semblar feixuga perquè moltes vegades és llarga i et van preguntant coses que potser tu creus que no tenen importància, però per nosaltres en tenim molta. I encara que pensis que has estat molta estona, tota la informació que vas passant a nosaltres ja ens va arribar, no? O sigui, es va fent una carta de servei i cada vegada que apreten el retorn, perquè ens entenguem, ja reben informació als diferents cossos d'emergències. O sigui, ja reben l'alerta i ja es pot començar a posar en marxa la maquinària. I bàsicament és això, donar el teu nom, doncs perquè es puguin dirigir a tu, i quin tipus de sinistre, de manera clara i concisa. O sigui, si és un atropellament no cal explicar que un cotxe de color blau venia a fondo i no ha vist ningú, mirava el mòbil, no cal, això és informació que per la víctima no interessa, els Mossos potser sí, però nosaltres ja no, ja es farà in situ. Nosaltres ens interessa que un vehicle ha atropellat una persona que només hi ha una sola víctima, que està estirada al terra, està conscient, inconscient, el que hagis pogut veure, i una miqueta el que hi ha d'informació, i el carrer i número, carrer, o sigui, carrer, número i població, vale? perquè el 112 pugui derivar les unitats d'emergències que estiguin més a prop d'aquest sinistre, no? Això, una que sigui veraç, que sigui concreta, no cal que sigui, pot ser exagerada si vols o no, però que sigui concreta, vull dir que el que ens interessa a nosaltres és que puguem saber què és el que està passant i si té una possible evolució, si per exemple és un atropellament i ja s'ha parat el trànsit, no ha de tenir cap mena d'evolució que tu puguis dir, però sí, per exemple, una riuada, no? Una riuada, com va haver un 94 aquí, o un tornado, escolta, amb la riuada hi ha una persona ofegada que s'ha quedat agafada en un arbre, l'hem pogut baixar cap aquí, però està inconscient perquè ha begut molta aigua, o pel que sigui, però clar, la riuada va pujant, no? Doncs per nosaltres saber com hem de dimensionar o els accessos per poder arribar, etcètera, no? Està tallat aquest pont, o l'aigua passa per aquí, passa per allà, no?
Molt bé, després de la trucada ja el següent pas quin,
sí,
quin seria?
Bueno, l'últim aquí de la trucada és que es dona un telèfon de contacte perquè moltes vegades es talla.
Val.
I amb aquest telèfon de contacte, que normalment ja els hi queda gravat, és perquè et puguin retrucar, perquè nosaltres sempre tenim informació a vegades que demana, no?, l'alertant. I l'últim és el que ja pròpiament dit seria el primer que faríem que haguéssim fet fins ara, que és anar a socórrer la víctima. Clar, aquí el camp de socórrer és extensíssim, no? Vull dir, si us ho pogués explicar en 2 minuts, seríem tots metges i infermers de seguida, no? Però bàsicament és això, que només es faci el que se sap fer. O sigui, hi ha gent que té més coneixement, hi ha gent que en té menys, hi ha gent que ha fet cursets a la Creu Roja, hi ha gent que ha fet que és infermer, hi ha gent que és metge, hi ha gent que és bomber, i cadascú té un grau de capacitat de poder actuar. El que està clar és que el que no podem fer és el que no coneixem, no perquè ho hagin vist en una pel·lícula, podem fer-nos els herois, no? El que sí que podem fer és atenció psicològica. Això els remarco molt als nois d'ESO, perquè l'atenció psicològica això ho pot fer tothom. O sigui, agafar-li la mà amb algú li baixa les pulsacions directament, i fa que estigui molt més calmat. Pensa que la víctima no, en cap moment volia ser el nostre client, no? I per tant se sent sol, desemparat, i pensa que tot el món s'ha conjurat per donar-lo pel sac amb ell, perquè ens entenguem,
clar.
No? I clar, i donar-li un suport psicològic,
tranquil·litzar-lo, no?
I moral, tranquil·litzar-lo, dir que tranquil, que hem trucat, que ja vindran a socórrer, que estem allà pel que convingui, només donar-li aquest suport, això fa que les seves possibles dolències es minimitzin immediatament, no? I a partir d'aquí, tapar hemorràgies, coses que són bàsiques, no? Si veiem que està sangrant molt del braç, doncs tapar amb compressió directa, com faríem amb qualsevol ferida que ens haguessin fet amb un altre, no? Doncs, en qualsevol altre cas, doncs això ho faríem. I quan tinguem la certesa o veiem que hi ha ossos trencats, intentarem no mobilitzar-lo, perquè els ossos acaben funcionant com a canivets moltes vegades i poden fer que sigui pitjor moure el canó, però si només té 4 cops, doncs això, doncs es pot mobilitzar sobretot per treure'l del lloc perillós, no? En el cas d'una arribada, d'anar allà o el que dèiem, no? Normalment no s'han de tocar, però clar, si tu veus que només ha sigut una caiguda, per exemple, que això també, clar, ho estem fent molt tremendista, però també pot ser,
pot ser molt menor, no?
Una padrina que han supegat amb un pas de vianants i no ha xocat ningú amb ella i només l'han de treure d'allà, doncs, i té una ferida al genoll, doncs, també és això, no? Doncs, si cal alertar, s'alerta, i si no, només amb l'ajuda que hi ha allà ja s'arregla o es porta cap al cap o el que hi hagi, no?
Molt bé, doncs aquestes són 4 pinzellades del que podríem fer si ens trobéssim un cas d'alguna persona accidentada. No sé si hi ha alguna recomanació més d'aquestes principals que a vegades ens puguin passar per alt a la gent de carrer.
Bueno, bàsicament això, que no ens deixem de trucar, sobretot si és una cosa greu, perquè moltes vegades hi ha la responsabilitat del conjunt, no? O sigui, està clar, Gerard, que si tu vas per la muntanya en bicicleta i et trobes alguna persona que s'ha accidentat i està inconscient al terra, tu segur que trucaràs, perquè estàs sol i no tens res més a fer. Però en el cas aquest de l'atropellament, si tothom va allà a veure què ha passat, pot ser que hi hagin 20 persones i que tothom es pensi que algú altre ja ha
trucat. Clar, i que no estigui fet, no? Potser us hi trobeu bastant amb això.
O... Sí, bueno, ha passat moltes vegades. De fet, ara vam tenir un xou, de fet, al parc de Vendrell, van tenir un foc de vivenda que van morir 3 nens, no, dos nens i un adult, i ens van acusar molt els bombers que havíem arribat 45 minuts tard. Però clar, des de que es va començar el foc, van estar 38 minuts, perquè el parc de Vendrell estava davant, estava a 2 minuts de l'incident, van tardar 38 minuts a rebre la primera trucada. O sigui, van dir, el foc va començar a tal hora i la primera trucada del 112 va arribar 39 minuts més tard que va iniciar-se l'incendi. Clar, nosaltres no tenim una bola de vidre, els parcs de bombers, ni el 112, per tant, si ningú truca, nosaltres no sabem què és el que està passant, no? I aquest és un cas flagrant del que pot arribar a passar. O sigui, si hi ha molta gent, pot ser que ningú truqui. O sigui, per tant, més el rebre 20 trucades que no rebre en cap.
Clar, a vegades actuem per impuls propi, no? I com deies, el primer que s'ha de fer és tenir la sang freda i parar, no? I pensar una miqueta què és el que ha passat, fer aquesta mena d'avisos. I això és una miqueta el que vau explicar aquest dijous als joves de l'Institut Joan Amigó.
Sí.
És ja el 15è any que aquesta xerrada es fa.
Sí.
I avui l'hem volgut traslladar aquí a l'Espluga FM Ràdio. Toni Morlans, gràcies per aquests consells.
No res, un plaer. We'll be right back.
Inquiets, tots els dissabtes a les 12 del matí i els dilluns en reemissió.
Un dissabte més tenim entre nosaltres l'Helena Vidal, terapeuta nutricional. Bon dia, Helena, benvinguda.
Hola, bon dia.
Amb l'Helena toquem el tema d'alimentació, bàsicament, com a través de l'alimentació ens podem sentir millor. Helena, avui m'agradaria preguntar-te sobre l'alimentació dels nostres fills, sobre l'alimentació dels nens, que a vegades no és la mateixa que els adults, sigui per la raó que sigui, o perquè mengen a diferent hora que la nostra, o perquè nosaltres estem fent algun tipus de dieta que creiem que no és convenient per ells. Què han de menjar els nostres fills, o com han de menjar els nostres fills?
Mira, jo crec que als nostres fills és clau que des de ben petits tinguem clar que els hem d'alimentar de forma saludable. I jo crec que ho fem força bé, eh? Tenim clar des del... sobretot quan són més petitets i introdueixen els aliments, som conscients, els hi fem molt bé la verdura, la carn, el peix. L'únic que després, quan aquest infant ja comença a ser una miqueta més gran, 3-4 anys, aquí ja sí que ens comencem a desviar una mica. Per què? Doncs perquè, bueno, la indústria alimentària els hi prepara una colla d'aliments que són superxulos, molt bonics, carregats de dolç, carregat de dolços, i que els hi encanten, vale? I llavors aquí, i després, i a nosaltres ens resulta molt fàcil, no? Perquè anem a comprar aquella caixa de Kellogg's, anem a comprar aquella caixa de galetes, la llet,
que només hem de posar-lo al bol.
Exacte, només hem de posar al bol, és super fàcil i al damunt amb ells els hi agrada. Doncs sembla que tinguem el problema resolt. Sí. Però jo penso que més lluny d'aquí, no? Que realment sí que els agrada, que és molt pràctic, però allò realment no els alimenta gens ni mica. Des de bon matí l'únic que els hi estem fent és una càrrega brutal de sucres, de greixos no saludables, d'additius, conservants i colorants. Vale? Mm-hmm. Per tant, atipem el nen, però no l'estem nutrint correctament. I... doncs aquí hem de prioritzar, no? I tots els que som pares volem el millor pels nostres fills. Per tant, és de dir, doncs bé, potser hi hauré de destinar una miqueta més de temps, però si ens organitzem de forma correcta, podrem nutrir-los realment, els nostres fills, és a dir, donar-los aliments reals que els hi portin vitamines, minerals, carbohidrats, proteïnes, etc., tots els nutrients que ells necessiten per poder créixer sans i forts, i de forma fàcil. Per exemple, jo t'explicaré el que jo faig a casa. Normalment, quan es lleven, no tenen gana. I és normal, ¿vale? Perquè això i aquí ens hi trobo amb la majoria, no? De nens, les lleven molt aviat pel matí i encara no se'ls ha despertat la gana. Però clar, com l'horari de l'escola és el que és i no poden menjar fins per allà quarts d'11, doncs bé, els obliguem o els hi diem doncs, que mengin alguna cosa a primera hora del matí. Doncs jo el que faig és que, per exemple, els diumenges preparo com un pa dolç o un coc o unes galetes casolanes. Què em garanteix això? Doncs em garanteix que sé realment el que mengen. Farines integrals, en les que doncs, si poso sucre, doncs sé el sucre que jo hi poso, o hi poso fruites per endolcir, és a dir, doncs faig un coc casolà, d'acord? I això se'n poden menjar un trosset, i sempre acompanyat d'una peça de fruita, vale? Que és una cosa doncs, que els pot ja donar energia, però sense carregar-los, i que no resulta ni massa pesat ni massa difícil. La fruita doncs, és molt més lleugera i entra molt millor. I després, a mig matí, doncs, ja sí que realment el nen se'ls ha despertat molt més la gana, i llavors aquí podem anar amb opcions, doncs, que un entrepà, que podria ser una bona opció, però aquí aquest entrepà ja hauria de ser amb pa integral. Un pa integral el que significa és un pa amb tota la llavor, amb el seu germen, amb la seva fibra, amb la seva proteïna, els seus greixos. No em refereixo a aquest pa integral de farina blanca i fibra, no, un pa integral de veritat. I en aquest pa, en aquest entrepà, doncs podem jugar-hi en moltes opcions. L'embotit està molt bé, intentar utilitzar embotits de qualitat, però també podem posar-hi altres coses en aquest entrepà, i podem posar-hi peix blau amb conserva, vale? Unes anxoves, unes sardines, un barat, etc. Podem posar-hi també algun dia ou en forma de truita o en forma d'ou dur, o algun dia també podem fer un entrepà vegetarià i posar-hi, per exemple, un hummus, un paté de llegums, en el que també podríem posar-hi alguna verdura, fins i tot.
Sí, però jo se m'ha quedat una mica la cara així. Com s'introdueix la sardina o això amb un nen que, per exemple, ja fa, doncs amb un nen que ja fa 10 anys que menja d'una forma, no?
Uh-huh.
Clar, i li has de fer canviar la forma. D'un dia a l'altre no li posaràs un entrepà de sardines o d'anxoves, perquè...
No està clar. El que és clau és que hem de començar el més aviat possible. I el que no farem és posar-li a l'entrepà si no abans no l'hem provat a casa i no hem introduït tots aquests aliments a casa a l'hora de berenar o a l'hora de sopar o el que sigui, i llavors de dir, t'agrada, no?
Clar.
Doncs posem-lo a l'entrepà i evitem utilitzar tan embotit. I tampoc no cal que hi sigui cada dia, sinó que... Doncs,
clar, sembla que no entri dins el nostre imaginari, no? Que un nen pugui menjar això, no? Un entrepà...
Exacte, és que el tema
és l'acostum,
està més,
no?,
la limitació dels pares, sí, que no pas dels nens, vale? Perquè el nen, no, sobretot els petits, ells no saben si l'embotit, el peix blau o l'ou, ells menjaran el que tu els hi donis, no? Però la limitació la posem als pares. Ah, és que això no li agradarà, ah, és que això... Quan ell no sap res de gustos. Per tant, menja el que tu li dones. És que li agrada...
I també menja el que veu a casa, no?
Exacte, i el que veu, i és l'exemple.
Clar.
Mane.
No has parlat gens de llet.
No.
És que jo t'ho comento perquè jo tinc una filla que li encanta la llet i en tinc una altra que al matí no li entra la llet.
Doncs...
Llavors, només no obligo.
No, exacte.
Però a vegades penso, encara tinc aquesta ment tradicional que diu, ostres, vols dir pel calci? El calci, què tenim que fer?
Doncs mira, la llet, des del meu punt de vista personal, no és un aliment obligatori, ni molt menys, no? Sempre hem tingut la tendència, oh, has de beure llet, però el meu sentit comú em diu, ostres, si som l'única espècie que continua bevent llet després del període de lactància i al damunt bevem llet d'un altre animal. I... depenem d'aquesta llet?
Uh-huh.
Ostres, sí, hi ha mitja part de món que tampoc no en veu de llet i allí continuen, no? I sants i bons. I bé, per tant, a mi em diu que això no és un aliment necessari, que tot el que m'està portant la llet de vaca, que aquella llet està destinada a alimentar un vedell, no una persona, no és necessària per mi i que tots aquells nutrients els puc trobar en tota l'altra part d'alimentació. En la carn, en el peix, en els ous, en les fruites, en les verdures. Per tant, podem prescindir totalment d'aquest aliment. I més quan veiem que el nostre infant la rebutja. Vale? I això
que no li ve de gust.
Que no li ve de gust, que no li agrada, que no li escau bé, i el rebutja perquè indirectament ell sap que allò no li està no li cau bé, no li senta bé, i per tant doncs ja te la rebutja. Doncs respectar-ho aquí. Aquí tenim moltes altres coses. Podem començar al matí amb el que deia jo, una peça de fruita, o doncs, de vegades la llet no els escau bé, doncs, bueno, puntualment donar-los un iogurt, si és que l'accepten i si és que el volen, i si no, podem retirar-ho perfectament. I es complementa amb una dieta equilibrada i variada.
Molt bé, al matí això, a mig matí a l'escola aquest entrepà que ens dius de mil formes, no només
l'embotit, sinó...
No? I la tarda...
I a la tarda, a l'hora de berenar, quan ja estem a casa, llavors aquí podem optar per opcions una miqueta més elaborades, però senzilles, eh? Però que ja no sigui, no? És molt fàcil doncs, l'entrepà, no? Perquè el podem prendre i a l'hora del pati doncs, ens va molt bé, però si berenem i estem a casa o hem d'anar a algun lloc, doncs podem prendre un tàper, no? I aquí podríem prendre unes farinetes, en castellà doncs unes gatxes o un porridge, no? Que també s'anomena d'aquestes maneres, en el que podríem barrejar, per exemple, llet vegetal amb uns flocs de civada i posar-hi unes fruites. o un iogurt amb un muesli, que el muesli no deixa de ser una barreja de fruits secs, de fruita seca dolça i d'aquests flocs de civada. Vale? Això de, nutricionalment els està aportant una, proteïnes, greixos, carbohidrats, per tant és molt nutritiu per ells. Després també podríem optar doncs, bueno, per haver preparat també amb ells doncs unes galetes o un coc o alguna opció d'aquestes, no? O també, per exemple, podríem fer doncs, alguna marmelada casolana. Aquestes són opcions que podem destinar una estoneta al cap de setmana per fer-ho amb ells. Si no, doncs bé, hi ha llocs on podem comprar aquests aliments ja preparats. No? El que és important és que el que passa és que quan ho comprem ja elaborat i preparat, perdem una mica del control del que ens hi han afegit allí, no? De la quantitat de sucres que ens hi han afegit, de la qualitat d'aquell aliment.
Clar. Vale, però clar, el temps també és un factor important en la vida familiar i la conciliació familiar,
sí,
no?
Sí, però bueno, aquí és al final és prioritat. Què prioritzes tu en la teva vida? No? Què prioritzes? Destinar-hi 5 minuts a preparar aquell berenar o destinar-hi un segon perquè agafo unes galetes i les obro i aquí s'ha acabat.
I com molt bé has dit, és les limitacions mentals a vegades dels pares, no? De
també,
dir,
sí, sí,
que al meu fill aquests canvis, no? Perquè això no li agrada gens, perquè...
Sí, jo de vegades penso que és molt més excusa per part del pare que no vol afrontar el canvi, que suposa molt més temps, molta més elaboració...
Dedicació.
I no només, més dedicació, i no només a la cuina, sinó que ja a l'hora de comprar, a l'hora de preparar-ho, no? És tot... Però al final és com tot en la vida, no? És quan tu agafes el ritme d'això i saps on anar a comprar, t'has organitzat, t'ho has preparat, és molt fàcil, però clar, requereix un procés de canvi inicial i de treballar-ho.
És a dir, que si els grans ha arribat una certa edat, ens comencem a cuidar,
doncs,
per què no fer-ho amb els nostres fills?
Exacte. Sí, no? Sí, el que és clau és que no ens diferenciem nosaltres, no? Si nosaltres ens volem cuidar i sabem que menjar saludable és el millor, doncs pels fills també fer-ho.
I sobretot variat, no? Una alimentació variada.
Una alimentació molt variada. Molta fruita, molta verdura, carn, peix, ous, llegums... Que mengin de tot una mica.
Doncs molt bé, Helena, seguirem les teves recomanacions. Gràcies un cop més per ser aquí a l'Inquiets i ens retrobem ben aviat.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Adéu.
Aquells tres semàfors en verd quan venia a buscar-te. Una mirada casual que res té d'atzar. L'inoportunitat d'aquell teu refredat. Aquella nit que ens vam perdre per la ciutat.
Ti giuro, ho provato anche io a riconoscere i gesti. Le segrete indicazioni che la vita ci presenta con l'inganno di un nuovo giorno, un viaggio da intraprendere.
I aquest món boig que em té agobiat de tant sentit que sempre veig allà on vaig. Tantes senyals en el camí que em distreuen i no em deixen veure el destí.
La-ra-ra, la-ra-ra, la-ra-ra.
I amb la música del Guillem Roma seguim avançant en aquest dissabte 17 de febrer. Ja hem superat el punt horari de 2:15 del matí i ara el que fem és conèixer un nou establiment o botiga de la Unió de Botigues i Empreses de l'Espluga de Francolí, com sempre, amb la Laura Poblet. Laura, bon dia.
Molt bon dia, Inquiets. Una setmana més ens trobem en un establiment de la Unió de Botigues i Empresaris de l'Espluga. Avui som al carrer Sant Antoni, concretament a la cansaladeria Cal Pagès. Per conèixer més a fons aquest establiment, parlarem amb l'Antoni Sabater Pagès, que és l'actual propietari d'aquesta botiga. Bon dia, Antoni.
Hola, molt bon dia.
En aquesta secció sempre comencem parlant del nom de l'establiment. En el vostre cas, intuïm que pot venir del cognom, però com s'hi va arribar fins aquí?
Bé, doncs exacte, el Pagès era el cognom de la meva, de la rama materna. El Miquel Pagès va ser el qui va portar aquest cognom aquí a l'Espluga. Ell era original de Guimarà i llavors doncs, va venir aquí a l'Espluga, es va establir com a forner aquí en aquest mateix carrer Sant Antoni, al costat d'un local que en deien el Cinema Capitol, que poca gent de ben recorda perquè fa molts anys de tot això. Allí es va establir com a forner i després, per uns qüestions de salut, va canviar de feina, van canviar també de domicili unes cases més amunt i aquí on estem, en aquest del carrer que avui és Sant Antoni 11, doncs van la cancelleria Cal Pagès. I del Pagès al Pagès doncs va quedar aquest cognom.
Doncs ha derivat d'un forn, però com a cancelleria, quants anys fa que existeix Cal Pagès?
Doncs del 54.
Déu-n'hi-do.
Sí, passo de 60 anys, no? Sí, una miqueta abans de néixer jo, doncs quan se van casar els meus pares, bueno, va ser amb aquesta transició, no? Se va optar per posar una mena d'establiment així mixte, amb verdura, comestibles, començar a tantejar els productes de cancelleria i bueno, fins que doncs, bueno, les botigues també se van adaptant una miqueta als moments en cada moment. Ara doncs la tocineria és el que més, la carn de tocino és el que més sabem a casa nostra.
I tu, Antoni, per tant, ets la tercera generació d'aquest negoci. Això entenem que és en part un orgull, una satisfacció de poder mantenir-lo i tirar-lo endavant, però també una mica de responsabilitat, no?, a l'hora de fer la feina.
Sí, és bueno, també a la vida també t'hi trobes, no? Les coses, és encara una miqueta la tradició que era del fill gran, d'això, i t'hi trobes aquí i bueno, pues mira, aquí estem, no? També fent tota la vida i fent només aquesta feina. I sí, també amb el temps doncs vas anant prenent consciència de que, bueno, de que són molts anys d'estar aquí, la responsabilitat que suposa això i la satisfacció, perquè quan, bueno, perquè doncs dius, bueno, també ho anem anant tirant endavant.
Molt bé. Perquè com seria el dia a dia de la teva feina?
La meva feina, deixa'm dir que ha canviat molt, perquè jo recordo de quan hi havia l'escorxador aquí a l'Espluga. Llavors se començava molt d'hora, de matí eren jornades molt, molt llargues i molt dures, perquè es feia tot el procés, des del sacrifici de l'animal, bueno, tot això, tot el que suposava, fins que arribava a l'obrador, eren ja unes 4 hores prèvies. Tot això s'ha eliminat amb els escorxadors industrials. Ara t'ho porten sempre en una hora molt regular, sempre a la mateixa hora, i ja, doncs, els animals així, amb canal, no?, que en diuen, i ja i és directe ja començar a elaborar, com qui diu.
Per tant, més facilitats, podríem dir, en aquest sentit?
Sí.
Més còmode, també. Antoni, i després de fer tot aquest procés que ara ens començaves a explicar, ens surten uns productes. Tots tenim al cap la típica llangonissa,
sí.
Però quins altres ens destacaries?
Bueno, doncs com elaborats, doncs això que dius, la llangonissa, la llangonissa seca i després el que són els bonics, les botifarres, els diferents tipus de botifarra blanca i negra, més ampla, més estreta, no? Que per mi és el que hi tinc més predilecció, perquè no ho sé, ho trobo com una cosa molt, molt fantàstica, el fet quan un producte cru transformar-lo en cuit. Tot aquest procés, no?, el que canvia i el que és com un petit miracle.
Un procés molt tradicional, ens comentaves també.
Del tot. No ha variat els ingredients i la manera de fer-ho, pues no ha variat gens, doncs no sé, que ens podríem remuntar, no sé, qui sap a on.
I a tu personalment, quina és la part de la feina que t'agrada més?
Mira, a dins de l'obrador és bonic perquè doncs és no sé, és una cuina. No? Després, el taulent, i sóc molt poquet, però doncs, també és bonic perquè és el contacte humà, vulguis que no, doncs, bueno, veus tractes amb les persones, i encara que sigui d'una manera molt superficial, però veus, no sé, quan, el que demanen, la manera, doncs, en fi, també té el seu, també té el seu encant, sí. Perquè, doncs, són gent que els coneixes de tota la vida, no? I llavors, doncs, bueno, doncs mira, cada cop doncs, que et retrobes aquí d'aquesta manera comercial, bueno, doncs també és una satisfacció.
Ara mateix potser esteu en una època que comença bastanta feina pel tema de les calçotades, ja estem entrant en època de calçotada, ho noteu?
Sí, es nota. Tot i ser curiós perquè és també la Quaresma, que sembla, no?, que hi ha el dijuni, abstinència i tot això, però doncs els caps de setmana, si fa bon temps, ens ve de gust a la gent, doncs això, sortir a fora i gaudir doncs d'aquest solet que ja comença a escaufar i d'aquestes trobades tan boniques de gent fent la calçotada. Sí, és un repunt de l'any en què es treballa una miqueta més. Sí.
Molt bé, ens n'alegrem. I també, Antoni, per preparar tot aquest producte i per posar-lo a la venda i despatxar-lo, no estàs sol, oi?
No, i ara tinc una col·laboració fantàstica. Hi ha la Carmen i la Mercè, que són dos dones doncs, que fa molts anys que ens coneixem i que són col·laboradores, vull dir, és un treball d'equip, sí.
També són una mica la cara visible a vegades que et trobes quan vens aquí a la botiga.
Sí, perquè són les persones exactes que més hores estan davant del públic, sí.
Molt bé, Toni. I ja per últim, una pregunta que també fem a tot arreu és quin seria el producte estrella o el més típic de Cal Pagès?
No sé, no t'ho sabria dir. Ara, com a predilecció, el que et deia abans, aquests productes transformats de cru a cuit, les botifarra i la botifarra negra, i tinc un carinyo especial, sí, no sé, potser en especial la botifarra negra.
Doncs ja ho sabeu, ho podeu venir a provar i res, Antoni, moltes gràcies per haver-nos atès i et deixem seguir treballant.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
I ja ho sabeu, inquiets, doncs si aneu a fer la compra podeu passar també per Cal Pagès. Que tingueu bon carnaval, ens veiem la setmana que ve.
Some hard traveling, I thought you knowed. I've been having some hard traveling way down the road. I've been having some hard traveling, hard rambling, hard gambling. I've been having some hard traveling, Lord. I've been riding them fast rattlers, I thought you knowed. I've been riding them flat wheelers way down the road. I've been riding them dead enders, blind passengers, kicking up cinders. I've been having some hard traveling, Lord. Well, I've been hitting some hard rock mining, I thought you knowed. I've been leaning on a pressure drill way down the road. Hammer flying, air hose sucking, 6 foot of mud and a show been a mucking, and I've been having some hard traveling, Lord. Well, I've been hitting some hard harvesting, I thought you knowed. North Dakota to Kansas City, way down the road. Cutting out wheat and stacking out hay and trying to make about a dollar a day. And I've been having some hard traveling, Lord. I've been working at Pittsburgh Steel, I thought you knowed. I've been pouring red hot slag way down the road. I've been blasting, I've been firing, and I've been pouring red hot iron. And I've been having some hard traveling, Lord. Well, I've been laying in a hard rock jail, I thought you knowed. I've been laying out 90 days way down the road. Mean old judge has said to me it's 90 days for vagrancy, and I've been hitting some hard traveling, Lord. Well, I've been walking out Lincoln.
Bé, estem escoltant aquesta música endinsant-nos en aquesta dècada dels anys 30, anys 40, als Estats Units d'Amèrica, escoltant a Woody Guthrie, perquè de fet és un doncs, músic que va ser contemporani a aquest fet, el del Dust Bowl, del qual avui us en volem parlar. Què és? Doncs va ser una crisi ecològica i humanitària, un període de grans sequeres i de tempestes de pols provocades doncs, sobretot pels mals usos de la terra, i és que es va introduir en aquesta zona de les grans planes americanes uns nous cultius que al final doncs, van alterar el clima i van provocar aquestes tempestes de pols, de les quals doncs, després la població que vivia en aquests espais va haver de migrar, va haver de fugir d'aquells territoris perquè es feia inviable doncs, viure en aquells espais per les tempestes de pols. De tot plegat, d'aquest fet d'aquests refugiats climàtics que són dels primers del segle XX, el Museu de la Vida Rural ara n'ha fet una exposició que s'anomena The Dust Bowl, quan la natura es revela. Aquesta exposició es va inaugurar ahir a la tarda, aquest divendres, i destaca doncs, aquesta crisi ecològica i humanitària dels anys 30 als Estats Units per apel·lar, però, al visitant sobre la seva relació vers el planeta i posa també en el punt de mira els actuals casos de refugiats climàtics i també els futuribles, perquè doncs, a causa del canvi climàtic pot ser que s'agreugi aquest problema i sigui doncs, un dels reptes importants d'aquest segle. Avui els volem parlar d'aquesta exposició, escoltar una miqueta les opinions de la gent que hi va intervindre per endinsar-nos també i conèixer què és el que aporta aquesta nova aposta del Museu de la Vida Rural. De fet, amb fotografies històriques, documentació i elements escenogràfics, la mostra narra com la població de les grans planes americanes va haver d'emigrar a causa d'aquestes tempestes de pols que, com els dèiem, eren conseqüència dels mals usos agrícoles. La recreació d'una de les tendes que apareix en les fotografies, per exemple, és un d'aquests grans ingredients que utilitza l'exposició per traslladar a l'espectador la sensació de fugida d'aquests primers refugiats climàtics del segle XX. La mostra gira enrere, mira enrere, volíem dir, per trobar aquest cas paradigmàtic i referir-se així a un problema que és actual i un repte de futur, com són els refugiats climàtics, i que a més ho seran doncs al llarg de tot aquest segle XXI i el que vindrà doncs, amb el greuge del canvi climàtic. En tot plegat, el Museu de la Vida Rural vol despertar l'esperit crític del visitant per tal que es pregunti i es plantegi la seva relació amb la natura. De fet, ja en l'inici d'aquesta exposició, el vestíbul de l'edifici del Museu de la Vida Rural en rep un arbre, en principi sense fulles, i en el qual doncs, el visitant aquesta exposició, en el final del trajecte, es troba unes fulles d'arbre de color verd i marró. El visitant pot escollir entre una o l'altra per tal doncs, de deixar la seva opinió sobre unes preguntes que es plantegen en el final de l'exposició relacionades doncs, amb la forma de viure, la relació amb la natura i la problemàtica del canvi climàtic i els refugiats climàtics. Els optimistes poden agafar la verda i els doncs, pessimistes la marró i finalment es veurà en aquest arbre quin és l'esperit que tenen els visitants, doncs, si és més optimista o menys. Això ho veurem en aquest arbre, que el que fa és donar la rebuda i també tancar aquesta exposició de Dust Bowl quan la natura es revela. I bé, d'aquesta exposició també el que us hem dit en començar és que volíem sumar-hi opinions tant dels visitants com de les persones que hi van inaugurar aquesta nova mostra. Comencem per una col·laboradora del programa de l'Inquiets, l'Anna Marc, que cada setmana ens aporta doncs, un seguit de propostes culturals per fer en l'agenda de l'Inquiets, i aquesta setmana li hem preguntat sobre la seva opinió respecte a aquesta exposició del Museu de la Vida Rural. Quines sensacions li ha despertat i per què ens la recomana? Aquests són els seus motius.
Aquesta exposició jo crec que és interessant d'anar a visitar i us la recomano per diferents motius. En primer lloc, per exemple, jo personalment desconeixia doncs, aquesta etapa històrica dels Estats Units, coneguda això, com hem dit, com a Dust Bowl, que va ser durant els anys 30 i que et fa pensar també doncs, en moltes coses de l'actualitat. No? Evidentment, el concepte de refugiats climàtics són dues paraules, el tema refugiats, doncs, que bueno, tots pensem que Europa hauria de fer més accions i més moviments perquè poguéssim acollir més persones refugiades, i climàtic, doncs evidentment el canvi climàtic, no? Llavors doncs veiem que aquest tàndem ja fa molts anys que malauradament doncs va junt i porta conseqüències per la humanitat, unes conseqüències però que també com veureu amb aquesta exposició, també estan en part causades per factors o per accions humanes, no? Llavors, això, a part del tema que és interessant i que el podeu descobrir a l'exposició, també vull destacar doncs, que la producció i la idea i l'elaboració de l'exposició i del discurs museogràfic d'aquesta exposició ha estat a càrrec doncs, de moltes persones de l'Espluga, de Montblanc o de la Conca. I bé, doncs penso que això és un tema que cal posar molt de relleu, perquè bueno, és interessant doncs, saber que persones d'aquí doncs, poden crear exposicions que també es poden exposar en llocs tan bonics i tan interessants com el Museu de la Vida Rural. Llavors, persones doncs, que han participat i que m'agradaria destacar en aquesta exposició, per exemple, el comissariat i el projecte museogràfic doncs, han anat a càrrec del montblanquí Àlex Rebollo, la direcció del projecte a càrrec de l'Albert Carreres, també montblanquí però afincat a l'Espluga, la producció i gestió museogràfica doncs, han anat a càrrec del Jordi Puig i la Montse Cabal, la producció d'espai a càrrec del Ramon Rosic, Joan Roca i Pepi Vega, per exemple. Després també els audiovisuals doncs, també hi han pres part l'Albert Carreres, el Roger Odena i l'Albert Grinyó. El disseny gràfic ha anat a càrrec de l'Isaac Ballester i el Javier Iborra, de Montblanc. I després també doncs, la fusteria, per exemple, ha anat a càrrec de la fusteria Mercader d'aquí l'Espluga. Llavors, bueno, si voleu conèixer també tots els agents que han intervingut en la creació d'aquesta exposició, just al principi de l'exposició podeu veure els seus noms i quines tasques han desenvolupat perquè això sigui possible.
I've seen the dust so black that I couldn't see a thing. I've seen the dust so black that I couldn't see a thing.
Doncs així és com l'Anna Marc ens recomana aquesta exposició al Museu de la Vida Rural i, de fet, anomenava el comissari de l'exposició, l'Àlex Rebollo, qui destacava així el missatge d'aquesta nova mostra. L'escoltem.
Hi ha d'haver un pacte mutu entre l'home, la dona i la terra i que quan aquest pacte es trenca la natura es pot revelar i aleshores són els humans els que en reben les conseqüències, com va ser el cas del Dust Bowl. I, per tant, doncs seguim doncs propugnant aquests preceptes de respecte al medi ambient, de coneixement de la terra, de la natura, de l'agricultura sostenible i també la vessant més humana amb aquests casos actuals de refugiats climàtics.
Aquest és el missatge de fons també d'aquesta exposició de Dust Bowl quan la natura es revela al Museu de la Vida Rural. Va obrir les seves portes ahir divendres 16 de febrer i es podrà visitar fins al 30 de juny. Per tant, teniu temps, però no us la perdeu, eh? Us la recomanem avui des de l'Espluga FM Ràdio, des d'aquest Inquiets. I així tanquem el programa d'aquest dissabte 17 de febrer. També salutacions si ens escolten en dilluns en la reemissió d'aquest 19 de febrer. Deixem aquí el programa, marxarem amb aquest so del Woody Guthrie, aquest so del Dust Bowl, doncs música que també es va posar aquesta crisi ecològica i humanitària del segle XX als Estats Units. Amb aquesta cançó avui ens acomiadem i aquest ambient doncs, per explicar-vos aquesta exposició i recomanar-vos-la. Gràcies per la vostra confiança, per estar un dia més al nostre costat i que passeu un bonic dissabte. Fins aviat!
I just blowed in and I got them Dust Bowl blues. I just blowed in and I got them Dust Bowl blues. I just blowed in and I'll blow back out again. I guess you've heard about every kind of blues. I guess you've heard about every kind of blues. But when the dust gets high, you can't even see the sky. I've seen the dust so black that I couldn't see a thing. I've seen the dust so black that I couldn't see a thing. And the wind so cold, boy, it nearly cut your water off. I seen the wind so high that it blowed my fences down. I seen the wind so high that it blowed my fences down. Buried my tractor 6 feet underground. Well, it turned my farm into a pile of sand.
Yes, I turned my farm into a pile of sand. I had to hit that road.
Empàtics, enèrgics, entusiastes, curiosos, divertits. A l'Espluga FM Ràdio som inquiets.
I spent 10 years down in that old dust bowl. I spent 10 years down in that old dust bowl.
Inquiets, tots els dissabtes a les 12 del matí i els dilluns en reemissió.
Boy, it's time to go. I had a gal and she was young and sweet. I had a gal and she was young and sweet. But a dust storm buried her 1600 feet.